parla l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa. Temps de diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa.
La tradició cristiana és el títol del volum que Fragment Editorial acaba de publicar amb una part significativa de l'òpera Òmnia de Raymond Paniker. Aquestes obres completes tindrà finalment 19 llibres. Fins ara s'han publicat Mística plenitud de vida, Mite símbol culte, Pluralisme i interculturalitat, Visió trinitària i cosmoteàndrica, Déu, home, cosmos, religió i religions, El ritme de l'ésser, Espiritualitat, el camí de la vida, L'experiència vèdica, diàleg cultural interreligiós, Fe, hermenèutica i paraula, i ara aquest de la tradició cristiana. I és que el cristianisme té un significat molt concret i és el concepte que Paniker desenvolupa amb una completa anàlisi i síntesi del que és el cristianisme a nivell teològic, a nivell humà i també de vivència concreta d'acord amb les tradicions. En parlem uns minuts amb el coordinador de l'òpera Òmnia de Paniker, Xavier Serra Narciso, que ens escolta ja. Senyor Xavier Serra, bona tarda, benvingut al Temps de Diàleg de Ràdio Estel.
Bona tarda.
Com estem?
Molt bé, molt bé.
Enhorabona per aquesta nova publicació. Ja anem avançant fins als 19 llibres que es publicaran, si Déu vol, oi, de l'obra de Paniker?
De mica en mica. S'omple la pica, que deien, no?
Sí, sí. Això és com una gran carrera universitària on
exacte,
es van fent crèdits.
Una carrera de fons.
Exacte, exacte. Bé, primer de tot, senyor Xavier Serra, què representa, d'alguna manera, aquesta primera obra publicada de Paniker sobre cristianisme, específicament?
Aquest és el primer tom del volum general sobre cristianisme, vull dir, és el volum que està composat de dos toms, i el primer tom és aquest, la tradició cristiana, i el segon tom serà la cristofania. És un volum que a diferència de pràcticament la totalitat de la resta de volums, està organitzat més o menys cronològicament. És a dir, que els textos d'en Raymond estan més o menys disposats de manera cronològica i així anem veient la seva pròpia evolució dins de la confessió cristiana i com a sacerdot, no? I aleshores, amb aquest primer volum, ja està composat d'uns primers textos escrits abans del concili, i després la segona part d'aquest primer volum també, ja són textos postconciliars, no? I en el proper tom, que encara s'ha de publicar i amb el que ja estem acabant de treballar-hi, vull dir que pràcticament ja està tot fet i traduït, el que passa que s'ha de fer la maquetació i tot plegat, ja és el cristianisme fecundat per l'hinduisme i el budisme i la modernitat, bàsicament, no? Però, amb aquest primer tom ja es veu molt clarament aquest canvi de to que hi ha en aquests articles, aquests textos preconciliars i els primers textos postconciliars. No?
Mm-hmm. És un llibre molt complet, no ens acabaríem el que és qualsevol possible glossa o qualsevol possible comentari, perquè inclou moltíssims elements en les més de 500 pàgines que té. És un treball que d'alguna manera sintetitza el cristianisme amb elements teològics, humans i antropològics, i també de vivència concreta del cristianisme segons la tradició. Com podem entrar en el cristianisme que entenia Paniker a partir d'aquest volum?
Bé, la primera part del volum està pràcticament constituït per la major part d'uns articles que ell ja va recollir, que són els articles escrits de l'any 40, 50 i principis dels 60, quasi bé, però vull dir que abans del concili, que es deia Humanisme i Creu. I aquí Paniker dialoga des del cristianisme amb l'humanisme. És a dir, el cristianisme té quelcom a dir a l'humanisme imperant de l'època, no? Com si diguéssim. Fins i tot, Paniker adreça una crítica als teòlegs cristians i al cristianisme occidental en general, com dient que intentant assumir l'humanisme hem anat deixant coses pel camí. I aleshores Pàniker, amb aquests primers articles, fa un anàlisi molt aprofundit des d'un cristianisme força radical. Amb el sentit etimològic, força des de les arrels, no? Per exemple, hi ha un article que es diu la superació de l'humanisme. És a dir, l'humanisme planteja una humanitat o un projecte humà lloable i evidentment positiu, etc, però es queda curt. Uh-huh. Llavors, per recercar aquesta plenitud humana, tant el cristianisme com la religiositat en general, va un pèl més enllà, no? Uh-huh. Llavors, la majoria d'articles d'aquesta primera part és aquest diàleg amb l'humanisme del segle XX, de principis de tot el segle XX. Però llavors Pàniker va més enllà i aleshores proposa que no, que l'home o la humanitat que proposa el cristianisme és quelcom més profund. Uh-huh. I anava a dir elevat, però potser no és el terme, diguem profund i integral, no? Sí. Integral, sempre amb aquella divisió, recordeu, de que Pàniker diu que si més no estem constituïts de cos, ànima i esperit. Uh-huh. Doncs bé, l'ànima l'hem quasi bé reduïda a connexions neuronals i l'esperit ni en parlem, no? Llavors ell proposa aquesta dimensió que l'humanisme senzillament menys té o senzillament no l'obvia, no?
Bé, podríem seguir, evidentment, amb moltes idees que desenvolupa Raymond Pàniker en aquest llibre, La tradició cristiana. Quins elements, senyor Xavier Serra, podríem dir del cristianisme que van marcar la vida de Pàniker, tenint en compte que aquesta era, en definitiva, la seva religió viscuda des de petit, tot i que també tenia arrels índies i després va assumir l'hinduisme i el budisme.
Sí, aprofitant també, seguint una mica el fil del que he dit anteriorment, aquí, per exemple, hi ha dos textos al final d'aquesta primera part d'aquest volum, d'aquest tom, perdó, dos textos, un sobre l'Eucaristia i la resurrecció de la carn, i l'altre que es titula La missa com a consecratio temporis, la tempiternitat. Un d'aquests textos és la ponència que ell va fer en el Congrés Eucarístic dels anys 50 aquí a Barcelona, precisament, que va parlar sobre l'Eucaristia i la missa. Doncs bé, Pàniker, bàsicament com sacerdot, podem dir que és un... ara no trobo el terme... un sacerdot que celebra. Per ell, l'Eucaristia sempre serà, al llarg de tota la seva vida, una necessitat i una obligació per consagrar el temps. Fer del temps no una cosa que passa i que se'ns esmuny entre els dits, sinó intentar la celebració, el ritual, l'Eucaristia és una manera de fer o de de fer un temps ple. D'ajudar amb aquest lligam entre la terra i el cel i aleshores fer que aquest espai i aquest temps d'ara i aquí sigui ple i sigui plenament viscut. Mm-hmm. Llavors, la celebració eucarística ell la va fer quasi bé a diari tota la seva vida i fins i tot quan es posa en contacte amb altres tradicions i que se fa la peregrinació als Ganges, no? A les fonts del Ganges, allà dalt, al fons del Ganges, quan arriba dalt de les fonts del Ganges, allà fa una eucaristia cristiana, no? Llavors aquest és per ell un element central. I això es veu en aquesta primera part. I la segona part del tom, ja, una vegada ja ha fet el seu primer viatge a la Índia de l'any 54 a l'any 60, aleshores a l'any 60 torna durant 4 o 5 anys a Roma, ell d'alguna manera comença, és a dir, ell es pregunta quina aportació pot fer les esglésies no occidentals cristianes, és a dir, les esglésies cristianes asiàtiques i el catolicisme asiàtic, és a dir, l'església de la Índia catòlica, què pot aportar de novetat a l'església catòlica romana. I de fet ell va participar precisament en el document del Vaticà II de diàleg del catolicisme amb les altres tradicions religioses. Però ell, la seva gran aportació va ser l'església catòlica o les esglésies cristianes de la Índia i de l'Àsia en general tenen res nou a dir al propi cristianisme. Després ja vindrà la fecundació de l'hinduisme i del budisme, com si diguéssim, però primer és la fecundació de la pròpia església catòlica a l'Índia, per exemple.
Déu-n'hi-do, molts conceptes, molts aprofundiments d'una idea que Paniker també tenia, que és la del Déu únic, ara fixant-me, per exemple, a la pàgina 409 i la 410 d'aquest llibre La tradició cristiana, quan diu només hi ha un salvador, i primer explica com entenen els cristians aquest salvador únic, però que després la qüestió dels noms no exclou que altres religions, no?, també puguin parlar del seu salvador, que seria el mateix, no?, segons ja intueix en aquest llibre.
Sí, aquí ja comença a interfecundar.
Sí, exacte. Aleshores, tot i que parla de cristianisme, però també es refereix en algun moment a Buda, per exemple, o altres...
Sí, ell fa aquests equivalents homeomòrfics que diu, no?, aquestes, és a dir, quina funció fa el Crist respecte al Buda, és a dir, no és el mateix, però tenen papers paral·lels en cada una de les pròpies tradicions, no? El senyor que és Ishvara amb la Índia, el senyor ben bé en la tradició occidental no és l'Ishvara de l'Índia, però fan uns papers semblants en cadascuna de les pròpies tradicions. I llavors aquí realment aquest és un text important, el títol és la salvació en Crist, concretesa i universalitat, el transnom.
Sí.
Aleshores aquí, quin és aquest Crist que va més enllà de cada nom concret i peculiar, no? I llavors ens podem quedar amb la microdòxia, que és un terme que fa servir tot aquest text, doncs, sovint, o no, anar més enllà dels noms que més o menys que vehiculen, evidentment, i d'una forma real. No és el mateix Crist que Buda.
Clar, és a dir, ni Alà que Javé, també.
Exacte, no són el mateix, però sí. Cadascú, en cada tradició, fa un paper semblant, Llavors hi haurà punts en comuns, però punts que no. I fins i tot, ell defensava la creativitat pròpia de cada tradició religiosa. Cada tradició religiosa tenen quelcom de peculiar que les fa diferent a la resta. I aquí, amb aquests articles que s'han a la segona part del llibre, ja comença aquesta, com el cristianisme de Paniker, d'aquell sacerdot de l'Opus que va en sotana negra a l'Índia, però que allà ja es posa la sotana blanca pròpia dels sacerdots que estan a l'Índia,
sí.
I que fa el descobriment de l'Índia. Llavors aquí ja comença aquests articles ja escrits tots després dels anys 60, ja la segona meitat dels 60, i el segon viatge que fa a l'Índia a partir del 63-64, ja comença aquesta interfecundació, no?
Bé, avui amb Xavier Serra Narciso, coordinador de l'Òpera Òmnia de Raymond Paniker, que està publicant Fragmenta Editorial. Hem parlat de Raymond Paniker i molt ràpidament, per acabar, acabem de celebrar l'any Paniker, coincidint amb el centenari, l'any 2018, l'any passat, del gran pensador. Quin balanç farien, en tres paraules, si pot ser, d'aquesta commemoració?
Molt positiu, realment, a través del comissariat que portava endavant l'Ignasi Moreta, doncs s'han fet moltes tipus d'activitat, a banda d'exposicions, moltes presentacions, tant de llibres com en biblioteques s'han fet diferents activitats i lectures per nens i lectures també per adults. S'han editat uns quaderns didàctics, per exemple, per utilitzar a nivell d'ensenyament. És a dir, que no, realment s'ha fet jo crec, una gran divulgació,
Molt bé.
Per aquella gent que no coneixia Paniker, o li sonava Paniker com una cosa llunyana o no...
Molt complicada, també.
Parlar, però poc.
Sí.
Ha servit realment per una divulgació important, no? I a més ja dic, amb tot un seguit d'activitats força variades.
Moltes gràcies per haver-nos atès aquests minuts, Xavier Serra Narciso, coordinador de l'Òpera Òmnia de Raymond Paniker. Recomanem aquest treball, aquest tom dels dos volums sobre cristianisme dins els 19 en total de l'Òpera Òmnia que tindrà de Raymond Paniker, Fragment Editorial. Ja ens anem acostant a la segona meitat i cap al final.
Exacte. Estem a l'Equador.
A l'Equador, exacte. Diuen. Sí, una abraçada i felicitats per la feina que fan de difusió del pensament de Paniker.
I gràcies, bon dia.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu-siau.
Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau.